notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre el govern i Esquerra Republicana de cara als pressupostos ha tingut lloc avui. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, i el secretari general del departament, Juli Fernández, han fet una primera presa de contacte amb els representants d'Esquerra per abordar la negociació dels pressupostos de 2025. Segons fonts de la conselleria, s'han exposat les línies generals als comptes. Al seu torn, Esquerra ha traslladat a Romero que els republicans només negociaran els comptes de l'any que ve si hi ha passes endavant amb el finançament singular. La reunió, dos dies després que el govern aprovés el sostre de despesa per al 2025, s'ha celebrat al Departament d'Economia. Per cert, que la candidatura de Nova Esquerra Nacional proposa l'exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs, per a la presidència d'Esquerra. També aposta per l'exdiputada Alba Camps com a secretària general, la portaveu al Congrés, Teresa Jordà, com a vicepresidenta de Cohesió Interna, i la vicepresidenta de la Mesa, Raquel Sans, com a vicepresidenta d'Afers Institucionals i portaveu del partit. Més temes. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, insisteix en la millora educativa com a objectiu prioritari del departament. Durant aquesta legislatura ho ha explicat en la seva primera compareixença a la Comissió d'Educació al Parlament de Catalunya.
Necessitem mestres, necessitem professorat, necessitem despertar vocacions, atreure gent compromesa i implicada en la professió, i necessitem retenir els que ja tenim, perquè són un dels puntals més importants pel sosteniment del sistema educatiu i del model de benestar.
Avui que hem sabut que a Barcelona estrenarà el nou recàrrec turístic l'1 d'octubre, a partir d'aquesta data l'Ajuntament començarà a cobrar 4 euros per persona i nit a totes les persones que s'allotgin a la ciutat, 75 cèntims més del que es cobrava ara. I processat un exinfermer dels jesuïtes de Cas de Barcelona per abusos sexuals a nenes de 6 i 7 anys el 2001 i 2002. L'home aprofitava les revisions mèdiques per fer tocaments als genitals. El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha convertit en sumari la investigació oberta el 2023 per les denúncies presentades per 4 exalumnes de l'escola. I a la informació esportiva, ja ho sabeu, cruel derrota del Girona en la seva estrena històrica a la Champions de futbol. Els gironins queien ahir al camp del PSG 1-0 amb un gol encaixat a l'últim minut. I avui és el torn del Barça, que jugarà a partir de les 9 al camp del Mónaco, un equip que va derrotar els blaugranes fa tot just un mes al Gamper.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectat.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions, benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 19 de setembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Continua aquesta variabilitat pel que fa al temps. A hores d'ara, moltes comarques tenen encara un ampli sol, però en canvi ja torna a ploure i ho fa amb moltes ganes en alguns indrets de la costa de Tarragona, bàsicament a tocar del mar, que és on tenim encara aquestes tempestes més fortes. Al llarg de les immediates hores, això sí, aniran apareixent molts ruixats locals, puntuals, però intensos, sobretot a les comarques del prelitoral, les muntanyes de la Catalunya central, també gran part de Tarragona, i el Prepirineu. Al llarg del vespre, sobretot, és quan cap al Berguedà, al nord d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, el Garrotxa, l'Alt Urgell, cauran patacs d'aigua locals, com dèiem, i independentment aquesta pluja, en algun moment torrencial, atenció a la Costa Daurada. La temperatura puja una mica amb xafogor i esperant a un divendres en el qual la pluja encara serà més extensa que avui, i molta atenció a les comarques de Tarragona i les de Lleida. N'estarem pendents a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats us parlarem del crit d'auxili de les llars d'infants privades. Entrevistarem Emma Miguel, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la negociació entre el govern de Pedro Sánchez i el Partit Popular pel repartiment dels nens migrants i la condemna a Espanya per la transfusió de sang a una testimoni de Jehovà. A partir de les 5 coneixerem la cantant sabadellenca Erin Heaven. Tanca un nou cicle i n'obre un altre. Continuarem amb Patrimoni per parlar de la parròquia de Sant Josep de Badalona i ho farem amb l'historiador Joan Rosàs. Acabarem amb Cultura per preguntar què queda del llegat del desaparegut grafiter 13. En parlem amb qui era la seva parella, la Carol, coneguda grafitera amb el nom de Zurich. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 de la tarda i 8 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que avui obrirem per Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Banc Sabadell abona un dividend a compte de 8 cèntims per acció en efectiu el pròxim 1 d'octubre. El pagament representa una rendibilitat de més del 4% i suposa un desemborsament de 429 milions d'euros. Això vol dir un 33% més respecte al total dels dividends en efectiu abonats amb càrrec als resultats del 2023. L'entitat encara preveu repartir prop de 2.500 milions d'euros pels exercicis 2024 i 2025 i ho considera un gest de confiança per part del Consell d'Administració en les perspectives de millora de la rendibilitat i la generació de valor a llarg termini pels seus accionistes. Un cop tancat l'exercici, el Consell d'Administració presentarà a la Junta d'Accionistes la proposta del dividend final, cosa que inclou la part pendent d'execució del programa de recompra d'accions anunciat el mes d'abril passat, que va quedar suspès després del llançament de l'OPA hostil per part del BBVA. Pel que fa a les retribucions del 2024 i 2025, el preu és equivalent a 53 cèntims d'euro per acció i prop del 28% sobre la cotització actual.
Gràcies, Pau. I ara seguim el repàs de l'actualitat de la jornada i ens quedem a Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
La Guàrdia Civil ha desarticulat a Catalunya i a l'Aragó una organització criminal dedicada al tràfic il·legal de tortugues en el marc de l'operació Skirtle amb magatzem a Terrassa. La investigació del Servei de Protecció de la Natura va començar l'any 2022 a Saragossa després de descobrir un exemplar de tortuga russa a la venda sense cap tipus d'identificació i amb documentació falsa. La recerca va portar els agents fins a un magatzem de Terrassa on van localitzar i intervenir 115 tortugues i 5 camaleons suposadament protegits sense cap microxip i amb documentació falsa. La investigació vincula 6 persones amb 3 empreses relacionades amb delictes contra la fauna, el contraban, la falsedat documental i l'organització criminal. Era des de l'establiment de Terrassa on es proveïa amb animals a d'altres botigues d'arreu d'Europa. Es feia amb documents d'importació a criadors per simular-ne la seva legalitat. Així semblava que els animals tenien una procedència legal i dificultava que es poguessin detectar les irregularitats.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins al litoral, a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital Germans Trias i Pujol aposta per traslladar al centre de Badalona 40.000 metres quadrats de serveis. L'objectiu és descongestionar la zona de Can Ruti i aproximar les prestacions que ofereix a tota la població. De moment, l'hospital encara s'ha de reunir amb l'Ajuntament per valorar quin solar del centre es crearia un nou ambulatori. L'espai serviria per atendre les consultes externes i fer-hi les proves diagnòstiques més senzilles. Josep Maria Mòdul és gerent de l'Hospital Germans Trias i Pujol. L'escoltem.
Estem tenint reunions regulars i crec que no trigarem gaire en fer la propera per tal de veure una mica també quin metratge podem disposar en funció de quin sigui el solar i en funció d'això també l'estratègia del centre. No? Nosaltres apostaríem per traslladar un gruix important de les consultes per això, per intentar descarbonitzar el campus, entre d'altres coses, i facilitar als usuaris que puguin accedir molt més fàcilment que no pas a dalt de la muntanya. No?
Aquesta reorganització també beneficiaria els usuaris i és que asseguren que cada cop els és més difícil accedir a la zona per la poca capacitat que té el pàrquing. Tot i això, des de l'hospital afirmen que aviat finalitzarà l'obra, que ampliarà més de 100 places. Josep Maria Mòdul ha avançat també que a finals d'any s'acabarà una nova UCI i, a més, s'està posant ja en marxa un nou bloc quirúrgic de 6 quiròfans.
Gràcies, Santiago. Seguim una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Jonathan Marín.
Bona tarda. Amb motiu del centenari del celler de Calpera Tarrida, aquesta tarda tindrà lloc una representació teatral sobre la història d'aquest emblemàtic establiment del Prat. Un espectacle que anirà a càrrec del Teatre Càdix i que es farà al carrer davant del celler perquè tothom qui vulgui ho pugui veure. Aquesta proposta gratuïta es farà en dos passis, avui dijous i demà divendres a les 7 i 8 del vespre. Cal assenyalar que després de la representació, les persones que s'hagin inscrit via mail podran accedir a l'interior del celler per una visita guiada.
Gràcies, Jonathan. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. La CUP de Castellà presentarà al ple de setembre, que es celebra dimarts 29, una moció per promoure la normalització i l'ús de la llengua catalana. Els cupaires justifiquen la presentació de la moció pel fet que la nostra llengua no està plenament normalitzada i el seu ús social està en retrocés, especialment entre els joves de 15 i 35 anys, segons explica el membre de la CUP, Carlos Murcia. La moció de la CUP insta l'Ajuntament a que implementi un seguit de mesures per fomentar la normalització del català i assegurar el seu ús a institucions i serveis municipals. En concret, es demana que es treballi en quatre eixos: la promoció de la llengua a través de campanyes de sensibilització, l'erradicació de la catalanofòbia, la creació d'una taula pel català i garantir el compliment dels criteris lingüístics en els contractes i les subvencions gestionades per l'Ajuntament.
Gràcies, Jaume. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Ajuntament, Sant Cugat Empresarial i una trentena d'empreses i institucions acadèmiques, tecnològiques i de recerca han signat aquest dimecres un acord per posar en marxa Aliança per la Innovació de Sant Cugat. Aquesta és una nova eina que neix amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent d'innovació i emprenedoria en l'àmbit nacional i internacional. L'alcalde Josep Maria Vallès ha ressaltat les oportunitats per la ciutat.
La nostra ciutat ja compta amb tot el necessari per convertir-se en un pol d'innovació de primer ordre a Europa, i aquesta aliança és la peça clau que ens faltava per fer-ho realitat. És una gran oportunitat per a connectar l'ecosistema empresarial i de coneixement que ens envolta amb l'objectiu de preparar la ciutat per donar respostes als reptes d'avui, però també al dels anys vinents.
El regidor d'Empresa, Innovació i Internacionalització, Albert Salaric, ha exposat les pròximes fases per a la implementació del pacte i les primeres accions que es duran a terme, entre les quals hi ha presentat la candidatura perquè Sant Cugat rebi el reconeixement de Ciutat Europea de la Innovació per part de la Comissió Europea.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.
Can't touch this. Connectats amb Carme
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hi ha moltes famílies sense plaça pública i moltes places lliures privades a llars d'infants. L'Associació de Llars d'Infants es dirigeix a les administracions públiques per demanar resoldre l'equació. En parlem des de Ràdio Castellà i el nostre company Guillem Plans s'encarrega d'entrevistar la portaveu de la patronal, Emma Miguel. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, les escoles bressol privades de Catalunya han de fer mans i mànigues per omplir places. De fet, tenim un comunicat difós per la patronal, l'Associació Catalana de Llars d'Infants, que ens explica que el 44% de les places de les llars d'infants privades han quedat buides aquest curs. En parlem amb l'Emma Miguel, que és portaveu de la patronal. Emma, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada sembla una xifra alarmant, no? Aquest 44% de places de llars d'infants privades buides.
Doncs sí, és una xifra important per nosaltres. Són moltes places de moltes escoles i llars d'infants que s'han quedat disponibles, de moltes famílies que s'han quedat fora de la xarxa pública.
Anem a posar-nos en la tessitura més greu. Això implica el tancament, en alguns casos i en algunes circumstàncies, de llars d'infants?
Sí, sí, sí. La xarxa privada estem ara mateix a la corda fluixa. Hi ha moltes companyes, molts companys, moltes llars que podrien tancar. Algunes ja han tancat i pensem que d'aquesta manera els ajuntaments i la població se'ls multiplica el problema.
La gratuïtat ha causat que hi hagin aquestes places buides, perquè recordem que la gratuïtat abans de l'escola, a les llars d'infants, és una mesura que s'ha aplicat en els últims 2 anys.
Sí, de fet fa 2 anys que notem una baixada molt important a l'I2. Fa molts anys, per exemple, si tenies 3 aules d'I2, ara tens 2 o 1. Si es queden fora de la xarxa pública, tampoc venen a la privada, perquè venen a mirar quotes i preus i no s'ho poden permetre. I es nota molt, entre baixada de natalitat i a l'I2 gratuït, que la xarxa privada tenim una subvenció del departament de 800 euros, que moltes vegades les famílies no tampoc són conscients.
Per tant, el problema ha vingut des de la gratuïtat. D'entrada, és una mesura popular que la societat segur que aplaudeix, no, que un servei sigui gratis. El problema quin és, doncs?
El problema és que, el problema és que molta població, molts ciutadans, molts nens i nenes es queden sense anar a escola a bressol quan hi ha moltes places disponibles. Per tant, és el que estem reclamant és que aquestes places es subvencionin. Guanyem que la xarxa, la ciutadania que s'ha quedat sense places, tingui aquesta disponibilitat de places i li solucionem als ajuntaments i a les poblacions no haver de construir noves escoles bressol, perquè és que ja estan construïdes.
Per tant, vosaltres podríeu ser una solució, no?, per l'administració pública.
I tant. I de fet, els hem posat el model sobre la taula. El model existeix en altres comunitats autònomes, com Illes Balears, Galícia, i existeix i funciona.
Per tant, la Generalitat, vosaltres demaneu que tingui en compte les vacants que teniu per ajudar a posar-les a disposició de les famílies, no? Perquè
sí,
l'alternativa és que les famílies no puguin dur els seus fills a l'escola bressol, ni pública ni privada, no?
Exacte. Hi ha una necessitat del ciutadà per feina, per opció, perquè hi ha potser alguna família que no treballa però vol que el seu nen vagi a escola a bressol i els hi posem la solució. De fet, estem parlant, des de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, estem parlant amb molts ajuntaments, un a un, de moltes poblacions catalanes, i estan disposats a agafar aquestes places que nosaltres els oferim, però necessitant el suport del departament, perquè a nivell administratiu les ha de subvencionar també el departament i els ajuntaments no poden assumir tot aquest cost.
Tenim xifres. A Catalunya, els centres privats han quedat buides una de cada tres places a I2, una de cada quatre a I1 i més de la meitat a I0. Per contra, un elevat nombre d'infants s'han quedat sense el dret a l'educació per no poder accedir a una plaça pública. Exemples, més de 3.700 infants sense plaça a Barcelona, gairebé 700 a l'Hospitalet, 400 a Sabadell i 180 a Sant Cugat. Vosaltres us dirigiu directament a la consellera d'Educació, a Esther Niubó, i al president Illa, no?, en aquest comunicat.
Sí. Sí, sí.
Heu tingut alguna resposta?
No, hem tingut interès. De fet, vam poder reunir-nos amb l'actual president abans d'eleccions, perquè hem parlat també amb tots els partits polítics i a tothom li sembla molt bona idea la nostra. Però necessiten seure's i parlar-ho i posar-ho en funcionament i trobar el model que permeti convenir a subvencionar, concertar aquestes places d'escola bressol i els infants de xarxa privada. De fet, nosaltres hem fet números des de l'associació i és que una escola bressol, una plaça de xarxa pública duplica la privada. I és el que diem, tenim infraestructura, tenim projectes, tenim model, tenim vocació, ho tenim tot per poder-ho aprofitar.
Podríeu ser un pedaç, no?, a aquest problema. Això segur, la solució.
Sí, 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 sí. O sigui, és a dir, ho tenen solucionat, però continuem reclamant-lo.
Parlem de per què és tan important que els nens puguin, els infants puguin anar en una escola a bressol.
Bueno, està demostrat científicament i neurològicament que l'edat de 0 a 3 anys és vital i primordial pel desenvolupament d'un infant, tant a nivell de cervell, a nivell neurològic, a nivell social, afectiu, psicomotriu, tot, que aquest nen pugui compartir aquesta experiència d'anar a escola a bressol, a part d'una preparació ja que té per l'escola. Però és el que diem moltes vegades nosaltres també, aquests nens no tornen a tenir un any ni dos anys. Per tant, és molt positiu que passin el temps amb les seves famílies, però és molt positiu que tinguin l'oportunitat d'anar a escola a bressol.
I socialitzar, esclar.
De fet, perdona, hi ha molts infants que ens venen a lo millor que perquè sigui a casa no treballen i el volen tenir a casa fins que vagi a l'escola, i aquell nen a lo millor té algun problema de llenguatge, perquè a casa inevitablement també es posen més pantalles, o de mobilitat, perquè no hi ha tantes possibilitats, no?, en una casa de mobiliari, no? Pues a les escoles de sols estem preparades perquè es puguin moure de totes les maneres per poder desenvolupar aquest moviment que han d'adquirir. I moltes vegades ens venen perquè el pediatre els hi ha recomanat, mira, és que m'ha recomanat el pediatre que vingui, perquè no parla, perquè no es mou bé, perquè no coordina, perquè i al poc de venir a escola bressol, les famílies t'ho diuen, ostres, ho hagués sabut abans, el porto abans. Mm. Vull dir que és que ho tenim en el nostre dia a dia.
Clar, als 0 o als 3 anys t'hi jugues moltíssim. Potser la feina que no fas durant aquesta etapa costarà molt revertir-la si no l'has fet.
Sí, exacte.
Has obert un meló molt interessant, que són les pantalletes. Vosaltres ja us ho noteu o no? A les escoles bressol, que hi ha aquesta, no sé si dir-ne, epidèmia, pandèmia.
Sí, sí. Sí, de fet, des de l'associació l'any passat vam obrir vam engegar un projecte de zero pantalles i de fet estem, bueno, et pots, com a associada i escoles de sol, et pot adherir a aquest moviment complint uns requisits, però també hi ha molts pediatres que han recomanat venir a escola bressol, zero pantalles, perquè a nivell de llenguatge, a nivell social, a nivell els nens es nota una diferència molt gran. Nens que venen de casa també sense llenguatge, doncs indagues una miqueta, i no, un nen de dos anys, dos anys i alguna cosa, que ja hauria de xerrar una miqueta, i no, i et diuen el que, bueno, sí, doncs és que menja amb la tablet, o veu molta televisió, molts dibuixos, i aquest nen ve a escola bressol i als pocs dies, a les poques setmanes, adquireix un llenguatge que la família sorprèn. Mm-hmm.
Però és clar que hi ha molta feina a fer a casa. Vosaltres feu la feina i es nota com bé exposes amb aquest exemple, però miracles no en feu, a casa també hi ha d'haver-hi, no, una mica de conscienciació.
Clar, nosaltres també doncs, acompanyem a les famílies amb tot aquest tema, els donem idees, els donem opcions, o no, en el cotxe, que també mai havíem tingut televisions als cotxes, ja. Si no estem entretinguts amb una tauleta al cotxe no podem viatjar, o menjar, o en el mateix cotxet, o sigui, ara s'han inventat ara adaptadors per aguantar la tauleta o el mòbil al cotxet dels nens. Ho trobem una barbaritat. Molt gran. I doncs, bueno, nosaltres no és culpabilitzar les famílies, perquè és un bueno, s'han trobat amb això, i doncs, bueno, no estem en contra d'aquesta tecnologia, sinó que els acompanyem a utilitzar-la correctament, perquè de fet moltes escoles bressol treballem digitalment amb agenda digital, però això no és compatible amb que els nens no tinguin accés a aquestes pantalles.
El que sí que crec és que ara hi ha més conscienciació sobre l'efecte nociu que pot tenir l'abús i el descontrol de les pantalles. Hi ha més conscienciació que fa 5 anys, i que potser ara els pares més joves ho estaran una mica més, perquè ja han vist totes les conseqüències que han patit la generació pantalla, nadó.
Exacte. El que et comentava ara, que aquesta digitalització social que tenim, si no s'utilitza bé, pues és molt perjudicial, però per contra, per exemple, ens és molt més fàcil arribar a les famílies a nivell pues, no, psicòlegs, no?, que tenen una compte d'Instagram i ho poden explicar, ho poden verbalitzar i ho poden, no?, poden fer un vídeo xulo i que ho entenguis bé. Bueno, i doncs això també ajuda a que arribi a les famílies i a poder-ho explicar millor.
Uh-huh. I tant. Doncs Emma Miguel, directora de l'Escola Bressol Colorins i portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ha sigut un plaer, i hi ha moltes coses, sobretot d'aquesta primera part per als polítics a notar, i de la segona també per les famílies.
I tant.
I tant. Molt bona tarda.
Gràcies.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Amb Carme Reverte.
Passa un minut. De seguida passarà un minut de 4:45 de la tarda i és moment per a l'opinió. La tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb en Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona tarda a tots i ben trobats.
Sí, ens retrobem després de l'estiu, després de les vacances, de mica en mica. Aquesta és la segona setmana del Connectats, però vaja, que ens anem retrobant, efectivament. Tenim a Josep Ballbé, que és jubilat, exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista, i el tenim a Terrassa, als estudis de la Ràdio Municipal de Terrassa. Josep, bona tarda.
Bona tarda, ben trobats, i molt content de recuperar la presència als estudis en comptes de fer-ho per telèfon mòbil, que semblava com més llunyà.
Doncs escolta, jo t'ho agraeixo, no saps com, perquè la veritat és que es nota la qualitat de so i després la fluïdesa que dona poder parlar amb tranquil·litat i no estar pendents de si la línia és més bona, és més dolenta, et dona problemes. S'agraeix que puguem tenir tots els tertulians a l'estudi. Espero que no sigui...
L'agraïment és compartit, perdona.
Clar que sí, però escolta, que no sigui l'última vegada. Vull dir que jo t'espero a l'estudi, a Terrassa.
Perfecte.
Sí. I la Montse Moral, que és farmacèutica i rotària, també ens acompanya aquí a l'estudi, oi que sí?
Sí, i tant, i amb molt de gust.
Amb molt de gust.
Recuperem.
Que bé, és que és... A veure, sincerament, és un plaer poder conversar amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta claredat. Així ens entendrem millor, sí. Encara que cadascú opini el que opini. Vull dir, això a banda, no?
Per això estem, per donar opinions.
Exactament, per compartir-la. De fet, compartim l'espai, cadascú té l'opinió que té. I avui comencem amb un tema que no és gens fàcil. L'arrosseguem de fa temps, però clar, és que no sé si som capaços de posar-nos una mica en la situació que viuen les Illes Canàries amb la rebuda de pasteres plenes d'immigrants, alguns adults, molts menors, i de la problemàtica que genera a l'hora de gestionar tot això. No ens en sortim. Les Canàries tenen la capacitat que tenen, estan sobrepassats. Abans de les vacances d'estiu es va fer aquell intent de repartiment amb les diferents comunitats autònomes, però entre pitos i flautes, PP, Vox i Junts no van donar el seu suport a que es fes la reforma de la llei d'estrangeria en el seu article 35, que precisament el que intenta és establir una obligatorietat. La situació, com deia, és delicada. Ara sembla que el govern i el Partit Popular es trobaran per negociar aquest repartiment dels nens migrants. Però, mentrestant, tot això s'ho està menjant les Canàries. No sé vosaltres quin és el panorama que veieu i per on penseu que això s'hauria d'abordar.
Qui comença?
Vinga, Francesc.
Bueno, doncs per començar, no? Hi ha un tema fàcil i d'actualitat.
No, fàcil no ho és, perquè...
Molt novetots. A veure, diverses coses. En primer lloc, el tema dels menors no acompanyats que arriben a Europa no és un tema d'ara, ja va començar amb els anys 90, o sigui, portem més de 30 anys i encara no hem sabut trobar la solució. Després, un altre concepte. Aquest no és un tema ni català ni espanyol, aquest és un tema europeu i s'hauria d'agafar a nivell europeu.
Correcte.
Nosaltres som frontera i passa el que passa, no? Després, el que havia d'haver-hi és una certa lleialtat entre les administracions, entre totes. El que no pot haver-hi són imposicions, i modificar la llei perquè el govern central decideixi ell quants i a on envia, vist tots els antecedents que hem tingut, a mi no em fa el pes. No em fa el pes per una senzilla raó. O sigui, centres de menors, agafant una mica l'ordinador i mirant, s'han intentat fer a molts llocs. A Motril, en l'any 2018 es va intentar fer un, la pressió popular i ciutadana va fer que això tiressi a terra, ara fa uns mesos es volia fer un en un poble de Granada que es diu Armilla, que es volia fer un centre amb una base aèria per 1.200 persones, i tant el PSOE com el PP s'han ficat en contra de que es faci. O sigui, solucions màgiques no n'hi ha. El que hauríem de fer és preguntar-nos, primer, una cosa. Què és el millor per al nen que està, o l'adolescent que el tenim aquí. En principi, jo vull creure que sempre el millor per un adolescent és estar amb la seva família. Llavors, pues, el que hauríem de fer, si Europa ha estat capacitada per bellugar centenars de mils de milions de pessetes per la Covid, per la recuperació, pues, alguna cosa hauríem de fer perquè aquesta gent no tinguessi la necessitat o no sentissi la necessitat de venir d'Europa i poguessi tindre un treball digne amb el seu país, que és el que vol tothom, un treball digne amb el seu país. I de passada eliminaríem també un altre factor que sempre no es comenta massa, les màfies organitzades que treuen rendiment de tots aquests temes, tant més dels adults que no pas dels menors, però també dels menors. I deixo els companys que també vagin complementant.
Però, Francesc, és que ets el millor que podies parlar perquè estàs capacitat i ets coneixedor, a més, per la teva implicació, no?, amb el partit polític.
Pues, bueno, a més, va donar la casualitat que una de les competències que tenia ja fa 5 o 6 anys era el Departament d'Immigració, on aquí a Badalona feien el procés d'acollida. I perquè, és clar, un cop tens el nen, l'adolescent, amb el teu poble, li has de donar i garantir tota una sèrie de drets. Li has de garantir un sostre, li has de garantir una alimentació, li has de garantir que accedeixi a uns coneixements del territori perquè pugui integrar-se, i algú s'ha avançat, no? Fins fa pocs anys acabaven i no tenien permís de treball i no podien treballar. Ara això va canviar l'última llei i em sembla que és als 16 anys ja poden accedir a una feina, no? O sigui, no tot continua igual que fa 30 anys, però encara hi ha molt de camí per fer.
Jo no tinc l'expertesa que tens tu i el coneixement que tens tu. Jo m'ho miro com a dona, com a persona. És tremenda aquesta situació, aquesta canalla que va sola a buscar-se la vida. Nosaltres a Sant Cugat tenim un cas, que és el Hosman Omar, que el coneixem tots, que va vindre un bon dia així, com a molts nanos, i jo he llegit el seu llibre, i és tremenda la seva història. I aquest noi va anar a parar sol allà a la Meridiana, i una senyora de Sant Cugat, aquell noi se li va dirigir, perquè estava ja mort de gana, i ella, aquella dona, se'n va penedir d'ells, el va agafar i se'l va posar a casa seva. I aquesta persona ara és un noi que és un líder, és un influencer, està treballant molt per portar els coneixements i la formació en el seu país perquè la gent no marxi, i aquesta és la seva vida. Inclús ha rebut el premi dels Prínceps de Girona. I per això és un cas excepcional, sí. Perquè la bondat de la Montse, perquè es diu Montse, la persona que molts la coneixem, i el seu marit, és fora de sèrie. Però és que aquest noi també és fora de sèrie, perquè té una capacitat de parlar i de comunicar i de treballar que és impressionant. I dius, mira que bé que es van trobar aquestes dues persones i han pogut ajudar-se i fer una feina efectiva. Però això és un cas entre mil, no? La realitat és la que veieu vosaltres, o els que gestionen les administracions, o la Creu Roja, o la policia, o els jutges. És tremendo, aquesta gent que venen, però clar, no, són canalla, no els pots deixar. I tornar a casa seva, no, perquè ells han marxat perquè tenen que guanyar diners per mantenir les famílies. I molts han pagat tants diners per aquestes màfies i, a més, molts els han violat i els han passat coses tremendes.
O s'han quedat pel camí.
Sí, en el desert s'han quedat.
O al mar. Josep.
Jo diria, si em permeteu,
sí, per favor,
que, tal com deia en Francesc, això no és que és un problema, això és un marró impressionant. Aleshores, trobo que la gestió, tant per part dels dos partits majoritaris, el PSOE, que està al govern, i l'oposició, no donen la talla. Ho diré amb quatre flaixos. No voldria polítics remunerats a sou amb cap administració. Els voldria tots voluntaris. Mentre aquest tema no es converteixi en una prioritat urgent de caire humà, social i solidari, anem malament. On és la urgència? On és l'ordre de prioritats? Pregunto. Només em permeto recordar, i amb algú li doldrà sentir la borrada que diré ara, el president Sánchez, que parlant, doncs pot semblar molt, molt clar i, molt, i que tot, tot ho té molt quadrat i perfilat, va dur a tribunals Open Arms a la primeria de tot això, i aquest problema ja fa més de 30 anys que dura, i estem, aquest tema que ara comento, va dur de, fa molt pocs anys a Open Arms als tribunals per rescatar pasteres amb alta mar. Aquests viatges que ha fet a països de subsaharians em semblen que són una fer-se una fotografia que no serveix per res. S'ha d'agafar el brau per les banyes, però amb urgència. Ja, no demà, avui.
Com a mínim per solucionar el moment actual, la gent que ja tenim aquí. El que passa és que el problema no el tanquem. No s'acaba aquí el problema, perquè continuen arribant pasteres, continuen arribant persones que necessiten doncs, ser acollides, se'ls ha d'atendre. Però anem a recuperar part de la intervenció del Francesc quan apuntava a la Unió Europea. Aquest, ho sabem tots, no és un problema espanyol. Aquesta és frontera europea i, per tant, Europa també s'hi hauria de pronunciar i actuar fermament, conjuntament amb el govern, a l'hora de prendre decisions i de solucionar aquest problema.
No. El que està clar és que la Unió Europea, o sigui, ens està quedant, allò fent una mica d'humor, ens està quedant una Unió Europea que fa pena. Si sempre ha sigut complexa els equilibris de la Unió Europea, ara, amb els no representants de la dreta extrema i de l'extrema dreta que hi ha, està cada vegada pitjor.
Sí.
Mireu cap a on està mirant la Unió Europea quan la ministra d'Itàlia, la Meloni, resulta que ja instaura o instal·la campaments de migrants fora de les fronteres del seu país. O sigui, es queda tan ample. O sigui, és que ja no es volen ni veure. A part de que ara ha anat a judici el que havia sigut també sí. Ministre, no sé si d'exterior, d'Itàlia, el Salvini, precisament per actuar contra Open Arms i per paralitzar-los als ports, no deixant-li sortir per recollir tota aquesta gent que estava morint al Mediterrani. No? El que passa que m'ha agradat molt la intervenció de la companya perquè a vegades ficar noms a aquestes situacions ajuda a humanitzar-les i que les fem més nostres. Aquí al Maresme hi ha un xicot que és jugador de bàsquet, que va ser un mena, que va arribar aquí, que es diu Hamza, i que és un exemple d'aquest de superació d'èxit, i fins i tot es va fer un documental que es va presentar a Badalona amb l'alcalde de Masnou, i és un xicot que un cop s'ha guanyat la vida i té una vida estable, està fent campaments i espais per jugar, a fer bàsquet amb el Marroc, no? O sigui, hi ha molts exemples d'èxit amb els emigrants, no? I no oblidem que tots els països d'Europa, sense cap excepció, necessitem mà d'obra de fora, no? Per tant, o sigui, no siguem hipòcrites i denunciem a organitzacions com Open Arms, filla de Badalona, no fotem barreres al Tarajal, o sigui, anem una mica més en compte, siguem intel·ligents, ja no demano que siguem humans, siguem intel·ligents i mirem com ho gestionem, i Europa que destina recursos, que és el que els té.
Jo el que veig a Europa, bueno, què fa el govern espanyol amb Canàries? Aquí tothom es corregeix el bulto.
Sí, s'espolsa.
Però això passa també a les cases i a les famílies. El que està més a prop és el que li toca cuidar el malalt, no? I tots són família, no? I sempre hi ha el que li toca. I jo sé per què. Pues, bueno, sempre és aquella persona que té més bons sentiments. O tal. La vida és així. O sigui, la societat és una reproducció de com ens comportem les persones. Hi ha gent egoista, hi ha gent que no. I, bueno, hem d'ajudar. Està clar que hem d'ajudar. El que sobretot no hem de demonitzar a l'immigrant. Perquè això és lo tremendo. Com que són gent que venen sense res i no tenen res, els hi tenim por. No han de tenir por. Això és el que hauríem de fer, perquè hi ha gent que, si li dones l'oportunitat i li ensenyes, mira com surten casos d'èxit. Això és importantíssim. I l'important és no fer que la gent no tinguem por. Mirem d'ajudar amb el que es pugui, repartir amb el que es pugui, i algú ha de agafar les responsabilitats. No, hem de demanar als que tenen les responsabilitats per governs, per càrrecs, que exerceixin el que els hi toca.
És que... I el que no cal...
Que hi ha molta ONG que ajudarà, esperar... també, que hi haurà molta gent bona que n'hi ha, que ajuda. Però és que tampoc no pot caure tot amb les ONGs, eh?
Sí. I, perdoneu, i el que no cal esperar són grans declaracions polítiques, doncs per part de gent de la Unió Europea, per part d'un partit o de l'altre. Aquí, tangencialment, i no tinc cap mala intenció a l'hora de dir-ho, ajuden molt poc declaracions absolutament terroristes, entre cometes, o desassenyades, si voleu, per part de l'alcalde de Badalona, que és d'un determinat partit, el PP, doncs, equiparant la immigració amb la delinqüència. Aleshores, plantejo un altre estirabot. El papa, que fa pocs dies ha fet el viatge més llarg de la seva vida pastoral com a papa al sud-est asiàtic, ha deixat anar tornant amb l'avió, doncs que probablement la propera visita l'hagi de fer a les Illes Canàries. Tindria pebrots que el que vingués a solucionar això fos el Sant Pare, que diguem-ne que no és una institució precisament política. Aquest tema se li ha de treure la politització, i aquest tema és un tema humà, és un tema social, és un tema solidari. Vale? Si han de destinar recursos i hem de forçar un gran pacte entre dos grans partits que hi són a tot arreu, aquí tenim el PP i tenim el PSOE, com es podrien dir d'una altra manera, i que amb temes estrictament bàsics i fonamentals com poden ser educació, sanitat, pensions, fiscalitat, i afegim aquest, que aquest és un marró, però un marró de molta cura.
Ja, aprofitant que el Josep em dona l'entrada, abans comentava que on són els calés o quines són les prioritats. A casa meva sempre m'havien dit, escolta, dic que el que demostra el que tu vols realment és els diners que tu inverteixes. I a Badalona, malauradament, l'alcalde que tenim inverteix més en fer l'arbre de Nadal més gran d'Espanya, que a més no ho serà, perquè ho és el de Vigo, continuarà sent el de Vigo, i a més, tanca un centre per gent que no té sostre, no? Aquestes són les prioritats. I a canvi, doncs, em va obrir un centre per el Festival de Vela que hem tingut fins ara, se'n va a veure a la Xina, a veure quines possibilitats de negoci hi ha. Bé, les prioritats són això, o sigui, tothom pot tindre les seves prioritats, no? El que s'ha de fer és explicar-lo abans de que arribin unes eleccions i no pas demostrar-lo després, no? I és veritat, o sigui, són temes molt, molt delicats, són temes que no necessiten solucions per avui, sinó ja per abans d'ahir, però que ficar-se d'acord és molt difícil perquè tothom fa bandera política. Qui està...
Hi ha un adagi...
Digues.
Perdona, hi ha un adagi llatí, que el traduiré, que es diu res non verba. No es tracta de xerrar, parole. Es tracta de fets. Sí. Quins fets ens presenta el govern espanyol de cara a solventar o arranjar aquesta problemàtica? Però amb una velocitat de vertigen. Cap ni un. Viatges aquí, manifestacions allà, picabaralles amb el senyor Feijó i companyia. Solucions urgents. Urgents.
Sí, sobretot per la gent que està allà amb els nens i les persones, no? Mm. Tots els voluntaris de la Creu Roja, els personal de la Guàrdia Civil... Els
no siguin. Donen a l'abast, eh?
Pobra gent. No. Han de viure situacions tan dures que no sé com poden... No sé si deuen dormir gaire en pau. És que arriba un moment que, clar, veus tantes cares, tants ulls, i dius, sí, aquests tenen gana i tots tenen una il·lusió, tots tenen una vida per fer, no? Mm. I més els que... L'altre dia veia un comentari d'una doctora que li veia uns nens que han vist com la seva mare es moria a la navegació i la tiraven al mar. Aquestes criatures tenen un trauma per tota la vida. Pobra gent, és que és tremendo, no? I són persones que formaran part de la nostra societat i hem de mirar d'inquibir-les, no sé, d'acollir-les i ajudar, perquè és que si no...
Però sobretot,
un exemple,
hem d'evitar que tinguin la necessitat de vindre, perquè
això sí.
Hi ha moltes famílies que passen pobresa en el seu país i trien quina és la persona que envien.
Sí.
I això jo ho conec per la comunitat llatinoamericana,
sí.
Que són una mare que té 3 o 4 fills, sí, sí. O filles, bàsicament són filles, i la que sembla més eixerida, aquesta carretera, manta, vine cap a Catalunya o vine cap a on sigui, i després comença a treballar i comença a enviar diners cap a casa. I d'aquesta persona que està aquí treballant viu tota la família.
Sí.
No, O sigui, intentem crear les condicions necessàries perquè aquestes persones no tinguin la necessitat de vindre aquí. Perquè és dolent per elles mateixes, que es desarrelen, i també perquè també de ser una mica empàtics amb la gent que de cop i volta va pel carrer i es troba tot un grapat de gent que no coneix, d'un color diferent, que no entén el que parlen, i és normal que se sentin neguitoses. O sigui,
un exemple,
això no treu que l'administració ha de trobar solucions i ha de garantir a tothom que està aquí un sostre, un plat de taula i una formació perquè pugui treballar.
Uh-huh. Un exemple, entre cometes, que es podria clonar, retrocedint el rellotge en molt pocs anys, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, que és un altre tema totalment diferent i no me'n vaig del camp que estem tocant, és el tractament que es va fer molt ràpidament quan hi van haver una llau d'ucranians que van venir aquí a Catalunya, i recordo, crec recordar, em sembla que no vaig gaire equivocat, que la zona on es va concentrar un bon nombre de gent d'aquest país i se'ls ha integrat perfectament és als voltants de la comarca on hi ha Guissona. Sí. Per què no copiem una miqueta l'esquema del que es va fer en aquell moment i s'extrapola a la situació actual? Crec que allò era una situació de guerra, i això no sent una situació de guerra, és una situació de gent que es busca la vida per tirar endavant i per fugir de la pobresa.
Tant de bo tinguéssim moltes àrees de Guissona. Penseu que quan parlem de menors no acompanyats, estem parlant de... A 31 de desembre del 2023 havien 15.000. Sabeu quants ucraïnesos hi ha avui en dia a l'estat espanyol? 300.000. Sabeu quants veneçolans hi ha a l'estat espanyol? 500.000, mig milió. O sigui que a vegades també els mitjans de comunicació es dona molta entrada i molta visibilitat a un problema que afecta un nombre reduït de persones, i els altres sembla que no tinc cap importància, no? I no ho dic evidentment per nosaltres, que ho estem parlant i enfocant com s'han d'enfocar les coses, eh? Però vull dir que sí, que tens tota la raó, que tant de bo... A més, que el que he dit abans al començament és que necessitem aquesta gent. O sigui, l'àrea de Guissona no fa una obra de caritat. L'àrea de Guissona es beneficia de tota una sèrie de gent treballadora, preparada, formada, o sigui que sortim tots guanyant, eh? Els que venen de fora...
Doncs
i els
que estan... sembla que això clar. És el que demanava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, quan va fer aquesta gira per Àfrica, no? Que no deia que no a la migració, però que sí havia d'estar controlada, perquè és que aquí tenim una necessitat. Vull dir que això...
Un altre tema paral·lel podria ser, si hi ha algun cas molt concret, l'adopció per part de matrimonis adults que a vegades no tenen fills, doncs d'algun d'aquests menors. Aquest tema s'ha comentat, s'ha parlat, s'ha ofert, s'ha explicat al personal? No. Per tant, el tema continua enquistat.
Com a adopció és molt difícil, eh? Perquè normalment la paladar que tenen és molt difícil que puguin ser adoptades per persones. Eh?
Doncs un sistema metafòricament semblant...
O tutelar.
Això sí.
Acollit.
Exactament.
Que els acollissin persones i ajudar-los a créixer. Mira, jo...
Totalment d'acord.
El meu avi, que va néixer el 1889, estava en un poblet de Castelló de la Plana i tenia tres germanes. I amb 14 anys el van enviar a Barcelona perquè es morien de gana i havia de treballar i enviar els diners a casa per mantenir la família. I això passava el segle passat aquí. El que està passant a Àfrica passava... O sigui, el meu avi va vindre aquí, va poder treballar. Per cert, va ser un gran membre d'Esquerra Republicana. I ell pues, va poder tirar endavant una família, i aquí estic jo, la neta, no?
El meu avi era de Xelva, també del País Valencià, i també van fer... Que això és lo trist, que tots els països d'Europa hem patit la immigració, hem patit que molta dels nostres fills s'ha tingut que marxar fora i s'han guanyat la vida. Hauríem de ser una mica més empàtics amb els que fan el canvi a la inversa.
És que els que nosaltres, com ara jo vinc d'un emigrant. I ara tira una altra cosa. A plena crisi d'aquí, nostra, de l'any 2008-2009, el meu fill se'n va tindre d'anar a França a buscar-se la vida. I per mi, que jo l'havia pagat els estudis, no teníem una necessitat... Bueno, no som una família per tenir que emigrar, però és que el meu fill, com molta gent, va tindre que marxar perquè aquí hi havia una crisi. I ara ja s'ha quedat a França. Ara tinc nets francesos.
Ara s'ha convertit en un francès.
Ara és un francès, però no deixa de ser un català i un espanyol.
Sí.
Però ja és una altra família.
Així tens un lloc per fer turisme.
Sí,
sí. Fer turisme a les vacances.
A veure, jo vaig allà, vaig a la família. Sí. Pues hem de ser acollidors, sort que l'han acollit, perquè està acceptat per aquella bona dona. Que...
perquè s'ha adaptat també allà on ha anat.
Evidentment. No.
Clar, si tot el que estem parlant no remou...
Anava amb uns estudis, sí. Amb un contracte, no va anar així a la bèstia.
Vinga, deixem el Josep, que també vol intervenir.
Si tot el que estem parlant no remou les entranyes, la fibra sensible dels governants que tenim, que pleguin. Així de clar, sóc massa dur, però ho veig així. Això no podem anar qui dia passa any empeny. Això és un tema que fa 30 anys que tenim el problema i no hem sigut capaços de solventar-ho. És la vergonya de les vergonyes.
Ai, la migració. Quin tema, eh? Ens ha donat per parlar tota la tertúlia. Us he vist tan engrescats que dic deixa...
L'altre tema era també, força interessant.
L'altre tema també era molt interessant. A veure, què? Sobre els drets. Mira, l'avanço perquè demà el tractarem, que és la condemna a Espanya per fer transfusió de sang a un testimoni de Jehovà, que va salvar la vida, però tot i així doncs li hauran de pagar una indemnització. Demà en parlarem. Agraeixo moltíssim al Francesc, al Josep i a la Montse que avui hagin compartit aquesta estona de conversa aquí al Connectats. Que vagi molt bé la tarda, senyora i senyors.
Gràcies, a reveure.
Vinga, adéu-siau, bona tarda.
Gràcies a tots.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.